Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Mig quart d'una. Comença el passeu sense trucar. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Com sempre, moltes i moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Avui ja és dimarts 27 de maig.
I s'acaba, eh?
S'acaba, ens queden 200... S'acaba el maig i s'acaba cada vegada hi ha menys dies de l'any, eh? 218 per acabar l'any. Però vaja, tot s'acaba, la vida.
Escolta.
Sí, sí, sí. Bé, fem com sempre en directe el programa 2780, eh? 2780, aquí a Ràdio Valira, cadena pirinaica. Bé, a veure, comencem. Us explico un parell o tres de coses, que ja sabeu que sempre m'agrada explicar-vos cosetes d'aquestes. El Michael Douglas i la Catherine Zeta-Jones, doncs, estan molt contents.
Ah, mira, millor.
Sí, estan molt, molt contents perquè la seva filla, que es diu Caris...
Està embarassada.
No. Ah. No. Té 22 anys.
Ah, podria ser.
I aquest cap de setmana han anat a la festa de graduació. És a dir, la nena...
Ah, s'ha graduat.
S'ha graduat a la Universitat de Brown, de James Brown. Eh?
De James Brown, no, crec, eh?
Get up!
No, però
estan,
eh?
Diu que molt orgullosos,
sí,
de
home,
ser
tant.
Els teus pares. Això és el que han escrit tant la Zeta-Jones com el Douglas a les, com no, xarxes socials. Mm. Bé, per altra banda, també l'Àgata Ruiz de la Prada...
Ui.
Sí, es veu que té un plan a Barcelona. Dit així... No, és la dissenyadora, doncs, que ha presentat el seu segon llibre, perquè ara també fa llibres. Tot de coloraines, els llibres. Deuen ser totes les pàgines de colors, no?
Perquè, home, sí, perquè li agrada molt el color.
Per,
eh?
Això, per això, és una dona de moltes coloraines, no? Bueno, doncs ha presentat aquest segon llibre que es diu Todo por un plan, eh? I es veu que ha dit que la seva àvia li va ensenyar a tenir plans, perquè és una manera d'allargar la vida, eh? Que sempre és bo, doncs, tenir plans, perquè és que realment potser sí que li haurem de donar la raó, perquè sempre s'han de tenir plans, no? Perquè si
sí,
no,
home,
si no,
noia, un avorriment.
La cosa és molt, molt avorrida. Per altra banda, no sé si us interessarà, però jo us ho dic, la Ingrid de Noruega cursarà els estudis a la Universitat d'Austràlia.
Mira, què vols que et digui?
Sí.
Escolta'm.
Bueno, la Ingrid de Noruega és la filla del Hakon i la Mette-Marit. Que la Mette-Marit té aquell fill que també, déu-n'hi-do.
Ostres, sí.
Sí, que és complicat, complicat. Bueno, farà ciències socials a la Universitat de Sydney, eh? Aquesta princesa, doncs, la princesa Ingrid de Noruega. I després també ahir es van concedir els premis a l'art a la bellesa, en B, val?
Sí, sí, sí.
Era la setena edició d'aquests guardons que celebren, doncs, el talent de 11 marques punteres dins de l'àmbit, doncs, de la bellesa, eh? I això està organitzat a La Vanguardia, es va produir, doncs, aquest fet al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, i, bueno, el palmarès, doncs, que clar, doncs no ho sé, per exemple, hi ha un premi honorífic, que ha estat a la model Nieves Álvarez.
Ah, sí, sí.
Després el producte icònic, producto icónico, Diamond Extreme Cream de Natura Visé.
Ah,
són això?
Sí.
Vale. Després, el llançament de l'any ha estat per For Air Intense de Narciso Rodríguez. Bueno, i un llarg etcètera, perquè si us haig d'explicar a tots els guardonats, doncs...
No cal.
No cal. Però, bueno, tots són marques i firmes,
sí, esclar,
doncs, pues, no ho sé, Bioderma, per exemple, Isdin, Cuca i Chic.
Aquesta no la conec.
És una neteja... Va molt bé, jo m'ho faig, No és cuca i xic, però sí, és una mena de tònic facial que va molt bé.
No, ni idea.
Sí, bueno, doncs collonades d'aquestes, eh? No sé, és el més... Ah, bueno, sí, espera, que la reina Sofia reaparece en tres audiències. Mira, diu, si no vols caldo, tres tasses. Doncs sí, perquè realment feia bastant de temps que no sabíem res de l'emèrita, que, pobra, ja... Déu-n'hi-do, eh? Tio, li hem fotut una fotografia que més valdria que no li haguessin fet, eh?
Uh-huh.
Perquè ha quedat fatal, pobra dona. Bueno, doncs, sí, tres audiències que va tenir allà a la Sarsuela la reina emèrita, que continua fent coses, eh?
Que faci, no?
Sí, home, i tant.
Cap i a la fi, doncs,
sí, home, sí.
Sembla que és la seva feina.
Que sí, evidentment. Bé, què més? Tens alguna cosa que vulguis comentar que et
no,
faci gràcia?
No tinc...
No tens?
No.
Bueno. Doncs, aviam, la frase del dia d'avui és una frase de Rabindranath Tagore.
Sí.
Sí. Sí, anem a l'Índia. Està molt bé la frase, eh?
Convertiu un arbre en llenya i podreu cremar per vosaltres. Però, com que estarà cremat, ja no produirà flors ni fruits. Així que...
El tacte.
Hem d'anar amb compte.
Sí, s'ha d'anar amb compte. Bé, el sol ha sortit fa bon dia, avui.
Oh, sí.
I a més la temperatura es preveu bastant alteta, eh? Hora de sortida del sol, 6:23 minuts. Se n'anirà a les 9 del vespre, 21 minuts. Tenim avui 14 hores, 58 minuts, pràcticament 15 hores de llum diurna, i el punt més alt a la 1, 52 minuts. La temperatura, el que deia, al matí, doncs home, 9 graus, bé, i ara es preveu una màxima a les hores centrals del dia de 26 graus. Ui, a la capital.
Sí.
Bueno, només ahir veia també les temperatures que s'esperen, doncs...
A partir de demà, no? Sembla.
Hi ha zones com Andalusia, Sevilla...
Oh, ens cau lluny.
Superaran els 40 graus...
No, bueno, esperem que no,
tremenda.
Eh?
Sí, esperem que no. Bé, 26, com deia, la lluna la tenim avui, lluna nova, és a dir, si mireu amunt i mireu a la lluna no veureu res, perquè està absolutament fosca al 100%,
sí.
És a dir, 0-0 il·luminada.
Mira, 28 diuen els de Metropunade per demà.
Per demà...
I també dijous.
Veus? Uh-huh. No, clar, és que pugen les temperatures, evidentment. Bueno, la dita és aquesta.
Una pluja de maig i 3 d'abril valen més que els bous i el carril.
Això. Felicitem avui a Sant Agustín de Canterbury.
I també Sant Juli i Sant Berenguer.
Doncs felicitats i que passin doncs, un dia feliç i divertit, eh? Que ho disfruteu.
També els que feu anys, eh?
Home, evidentment.
Bufareu espelmes.
Evidentment.
S'han de bufar, les espelmes.
Sí. Bé, avui, en quant a celebracions, és el dia de la sensibilització a les cologenopaties tipus 2.
Malalties. Malalties que es produeixen quan hi ha una mutació d'un gen que es diu COL2A1, i que causa anomalies a la producció del col·làgen, i això afecta directament el cartílag i a l'os, i causa trastorns i displàcies a l'esquelet.
Exacte. Bé, com totes les malalties, doncs, fotut. Bé, avui també és única i exclusivament celebració al país veí, Espanya, es celebra el dia del celíac.
I la celíaca.
I la celíaca, exacte. I després també ens n'anem cap a Perú, perquè aquesta també és una celebració molt peruana, i com hi ha molts peruans aquí, sí. Doncs home, dir-los que avui és el dia de les llengües originàries del Perú. I el còndor que continua passant.
Home!
Què seria Perú sense el còndor passant, no? Amunt i avall, amunt i avall. Sí.
Anem a l'any 1930, perquè avui fa justos 95 anys que es va inaugurar l'edifici Chrysler a Nova York, 319 metres d'alçada, i en aquell moment es va convertir en l'edifici més alt de tot el món.
Sí.
Aleshores, clar.
un edifici que a mi, personalment...
T'agrada molt.
Sempre m'ha tingut el...
El cor robat.
Sí, sí, és un edifici que m'encanta. I la veritat és que mira que se n'han fet, i se n'han fet de molt macos, preciosos, impressionants.
Mira, però aquell, tenim un munt, eh?
Però aquell...
Aquell té un...
Sí, fins i tot, fins i tot jo que saps que sóc un apassionat de Nova York, fins i tot més que l'Empire State, eh? Tot el que és l'Empire State o els edificis que havien, doncs, les Torres Bessones, que lamentablement doncs, ja no són, o que el que van fer després de la desgràcia aquella, que tampoc, en canvi, el Chrysler és un edifici realment...
Perquè és vintage, a tu t'agrada el tema vintage.
Sí, mira, hi havia un home que jo admirava molt, un poeta, Joan Margarit, que mira, a més era arquitecte i a més amb càlcul d'estructures. I sempre em deia el mateix, que per ell també un dels edificis més icònics i que més li agradaven com estaven fet i tal, era precisament el Chrysler de Nova York.
I ara que parlem de Nova York, però de tots els Estats Units, ampliem tots els Estats Units, sembla que aquest any els nord-americans no viatjaran massa fora de les seves fronteres de vacances.
Ja.
Perquè tenen por que se'ls mirin així per sobre l'espatlla.
Ja. Bé.
Com que tenen el tram.
Clar, clar.
Doncs
clar.
Res, faran vacances internes, es
bueno,
veu, eh?
Turisme nacional.
Ja. Home, però el turisme nord-americà també...
No, no, i tant.
Deix calés, eh?
Molts.
A veure.
Molts, molts, no? Molts. Bueno. Bueno. Bé, també recordarem, sí, el 27 de maig del 1995...
Ai, pobre.
Sí, 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 es va produir l'accident aquell que va deixar l'actor Christopher Reeve, el Superman,
sí, sí.
Doncs sense mobilitat en
sí,
el seu
tothom.
Cos.
Mm-hmm.
L'home doncs, va caure del cavall amb un event que s'estava celebrant allà a Charlottesville, a Virgínia. I la veritat és que ja no se'n va refer.
No, 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 no.
I també, doncs, temps
tetraplègic
després
va morir. Quedar,
sí.
El
Christopher Reeve, sí. Bueno,
vinga, una persona que avui hauria fet anys,
sí.
Perquè ens va deixar fa una mica més d'un any,
sí.
Un actor.
Sí, és un actor que ha fet moltes pel·lícules, moltes de sèrie B i tal, però sí que va fer un personatge que ja ha quedat per la història del cinema, d'una pel·lícula també d'aquelles ja mítica.
Cada vez que yo diga entendido, quiero que todo el grupo diga sí, señor. ¿Entendido?
Sí, señor.
¿Entendido?
Sí, señor.
Oficial y caballero.
La veu del Constantino Romero.
Correcte, la veu del Constantino Romero. Per la veu, doncs, i el personatge de Louis Gossett Jr., que, doncs, fa 89
faria,
anys.
Faria.
Faria, això.
Faria 89 anys. I si sou aficionats als programes de cuina, potser el coneixereu, aquest.
We all want food that's healthy, gorgeous and super quick. So I'm going to show you a...
És un xef britànic que avui fa 50 anys.
Sí.
Es diu Jamie Oliver.
Sí.
Time-saving tricks. Unes coses.
Sí, és una mica...
Aquest és una mica com aquell que a mi no m'agrada gens.
Ho intent endevinar?
Sí, una... home, conya, aquest de la pesadilla en la cocina, carai. Que...
Ah, el Chicote, eh?
Ah, el Chicote. El Chicote, Chicote que a mi em fot dels nervis, aquell paio.
No, no, home.
Sí, t'ho dic en sèrio. Bé, també avui fa anys 74. Doncs avui ens fa 74 anys la cantant i també actriu espanyola Ana Belén, que va néixer el 1951.
Tocas mi cintura como la hiedra toca altura, Gabimó.
I avui també fa anys, en fa 58, Paul Gascoigne, futbolista, entrenador i mànager britànic.
Exacte, bueno, Paul Gascoigne.
A mi no em sona.
Sí, és un...
No, ja. No.
Aquest és, com has dit bé, futbolista, entrenador, mànager i tal. Una mica se li anava una mica a l'olla, eh? un personatge bastant peculiar, el Paul Gascoigne. Bé, també anys 82, el cantant dels Canarios, Ponte de Rodillas, Eduardo Teddy Bautista. Mira que és bona aquesta cançó.
Ja balla. Els meus, guateques, eh?
Dels meus temps, home.
Mira,
canta, canta.
Molt bé.
Molt bé, doncs 82, que em fa el Teddy Bautista. És més o menys de la quinta del Miguel Ríos, que ja estava allà amb el d'allò.
Amb el Broncano.
Sí. Bé, també un atleta, gran atleta, 85 anys.
No, és mort ja.
Ja és mort, sí. Ja és fet.
Mariano Haro, me'n recordo d'aquest nom.
Home,
dels grans
atletes de la història de l'atletisme espanyol. Uh-huh. I també haguessin fet anys, perquè també ja són morts, per exemple, Henry Kissinger.
Ui, sí, Premi Nobel de la Pau.
Sí.
No sé si ho hi donarien ara, eh?
Sí, sí.
Avui en dia, el 1973... I també faria anys...
Dràcula. Parlàvem ahir.
Christopher Lee.
El Christopher Lee.
Sí.
I també un altre personatge que també fotia pel·lícules de por, eh?
Mm-hmm.
Vincent Price.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close.
Aquesta és la veu que escoltem al començament de Thriller de Michael Jackson.
To terrorize your neighborhood.
Sí, Vincent Price.
Gran veu,
sí, home, i tant.
Grandíssima veu, la de Vincent Price. Bé, va néixer el 1911 i ens deixava el 1993. Pel que fa a gent, doncs, que va morir un dia com avui, un...
Uno, dos, tres, cuatro.
The Bottle.
Jill Scott Heron.
Sí. Músic, compositor americà, molt implicat amb els temes socials i també racials.
Oh, tant.
Fa 14 anys que ens va deixar aquest home d'aquesta cançó i de moltes altres, i que precisament aquesta cançó és una cançó que és molt reivindicativa i que es va convertir a l'època en una de les cançons que omplia les pistes
de
les discos. I tant, sonava la botella i escolta la gent.
La botella.
Com a bojos.
I la botella, que la toquen.
Sí, sí, the bottle.
Sí, sí, sí.
Bueno. I també avui recordarem la mort d'un empresari espanyol. Va ser president d'un club de futbol, concretament del Real Madrid. Un senyor, el que vaig tenir també la sort i la possibilitat de conèixer, una persona entranyable, molt bona persona. Va néixer el 1907, va morir el 94, d'això ja fa 31 anys, Luis de Carlos.
I un metge alemany, descobridor del bacil de la tuberculosi, Premi Nobel de Medicina el 1905. Estem parlant de Robert Koch.
El bacilo de Koch.
Sí, total. Sí, senyor. Sí, sí.
Doncs molt bé.
Vinga, cop d'ull a la premsa.
Vinga, cop d'ull a la premsa.
Som-hi.
A veure,
començarem amb l'altaveu. Diu que per accedir a la nacionalitat caldran 20 anys de residència, però només continus els darrers 5.
Mm-hmm.
El govern modifica la llei per flexibilitzar-la una mica sense diluir la identitat andorrana, però introduint canvis, per exemple, en la transmissió del passaport de generació en generació o quan es vol naturalitzar algú procedent d'un país que no permet la renúncia. També la cònsul major d'Escaldes, Rosa Gili, tot el tema de l'exposició, el cartell de Charlie Hebdo, ja recordareu, ho hem dit moltes vegades, doncs s'ha pronunciat un altre cop dient que ho tornaria a fer. No vivim en un oasi, hi ha focus islamistes a prop.
Mm-hmm.
També els arrestos nocturns penitenciaris en cas d'alcoholèmia es canviaran per multes per buidar la presó, que es veu que ja està fins al...
Està plena? Ah, sí? La Comella?
Es veu que sí.
Vaja. Falta espai? Hauran d'engrandir-la, no? Una mica?
Bueno, ara doncs es pagaran multes en comptes de vés a passar la nit a... al calabós, no? Allà a presó. I també llum verda del govern espanyol, perquè Abatel quedi sota el control de l'encampadà Víctor Rodríguez.
Molt bé, pel que fa al bon dia, doncs una fotografia pràcticament que ocupa tota la portada, que és doncs l'inici dels jocs, arrenquen els jocs, i a banda d'això també diu que el teixit empresarial augmenta en un 6,39% el 2024 i ja arriba a les 22.326 societats establides aquí al Principat. I una cosa curiosa, i és que diu aquí, es busca cònsol honorari.
Ah, coix.
Sí. Es veu que es busca qui vulgui ser-ho, doncs cònsol honorari, en aquest cas, pel Regne Unit. És el que està buscant el Regne Unit, un cònsol honorari aquí a Andorra, mitjançant anuncis posant d'actualitat doncs, aquesta figura. Al Principat hi ha més d'una quinzena que no han de ser necessàriament nacionals del país al qual representen. Un pot ser cònsol honorari sent, jo què sé, doncs de Barcelona, de Girona o d'Andorra. O sigui, no és necessari ser anglès per ser el cònsol honorari
d'Anglaterra.
Mira, el Joan Gaspar, el que havia estat president del Barça i vicepresident amb el Núñez, i que no sé si encara ho és, era cònsol honorari de les Seychelles.
Ah, mira.
Sí.
Molt bé.
Té la seva conya.
I tant, home.
Bueno, vale, doncs això és el més destacat del bon dia.
Vinga, doncs anirem amb el Digital Andorra. Gili sobre censurar la portada de Charlie Hebdo. No he matat a ningú, estic tranquil·la perquè ho tornaria a fer, eh? Montaner, que lamenta la inclusió d'Andorra en la llista d'enemics de Rússia. Una argentina viral per criticar el català. Diu, me da bronca que sabiendo español me contesten en catalán. Ai, reina meva. Xata. Quines rucades.
Bueno, pues sí.
I després també creant... Fundació aposta per la investigació biomèdica amb una sessió sobre teràpies innovadores.
Bueno. Bé, el diari d'Andorra també, doncs, ja us ho podeu imaginar, l'inici dels jocs obren foc, com diu aquí. A banda d'això, doncs, dir que San Marino, perquè hi ha cimera de caps d'estat, San Marino espera al juny la decisió sobre l'acord serà o no mixt. Per altra banda, dol a la comunitat argentina per la mort d'aquest xicot aquí a Anyós. Sí. Després també, en relació al tema doncs, tan ja controvertit d'aquesta exposició que es va, doncs, es va tancar, doncs el cap de govern considera que la decisió de Rosa Gili, que és qui la va prendre, doncs va ser un error.
Bueno.
Això és el que diu el cap d'estat. Després també 200 colombians seran expulsats quan finalitzi el curs escolar. I per altra banda també contrabandistes roben cotxes requisats. En els últims 15 dies han sostret de matinada dos vehicles a la zona duanera del Pas. Jo que això, ben raro, no? Robar cotxes, no...
Sí, molt.
Aquí?
Bueno, sí, esclar.
Sí, no. Bueno, sí. Bueno, això és el més destacat també dels titulars del diari d'Andorra.
Anem amb publicitat i avui tenim el Joan Marc Miralles per parlar doncs, de temes que passen a l'univers.
Sí.
Que hi ha molt de moviment,
per cert...
molt d'ambient. Què? Per cert. No et sento? No. Ara sí.
Hola, ara sí.
Sí, és que li has de donar aquí un martellet.
Sí, li has de fer... Bueno, ja saps que moltes coses van a cops.
Ah, van a cops, certament.
No, per cert, que ahir li van fotre un hòstia al Macron, la seva dona.
Bueno.
No, és que és així. és així. I tothom...
Era una broma.
Sí, et fotran, era una broma.
Veu que ho fan...
Sí, es veu que sí.
Sovint,
sí,
això.
Sí, es veu
pim,
que...
pam, pim, pam.
Sí, 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 es veu que li passa ja.
Una botafada, eh?
Sí, sí, sí.
Ai,
Déu no meu, sé. No sé jo. Bueno, està claríssim que... No, és que ho dic perquè és un tema que...
Sí, doncs, surt a tot arreu.
Surt a tot arreu, més hi ha imatges, i bueno, la mala pata o la desgràcia de que se li obrís la porta de l'avió en plena diguem-ne, en ple cabreig de la senyora, de la Brigitte Macron, que és la seva dona.
Sí,
seva
sí.
Dona, que, ostres, vaig a, jo no ho sabia, el va conèixer quan era molt jovenet.
És que porten molts anys, ja. Més
bueno, sí, porten un fotimer d'anys i, bueno, a més és bastant...
Mira,
no serà...
què has dit ja?
Ah, bueno.
Bueno.
Ai... Em pensava que era ja el Macron. Que em,
sí, home, mira, com que us envia WhatsApp normalment, vull dir,
no,
bon dia,
no,
bona nit, tal.
No, no, no. Bueno, doncs, vinga. Re. És que és tremendo. És que també és mala pata, no?, que s'obri la porta i que et foti una llet, vull dir, és que estàs... Ai, senyor.
No
senyor.
Sé.
Bueno, en fi...
Ells sabran, no?
Sí, no, clar, evidentment. No, però si és curiós que fer, porten molts anys junts, ella era professora d'ell, i, bueno, també és un tema maco, però clar. Però també hi ha molta diferència d'edat, eh?
Bueno, i què?
Perquè el Macron, que jo em pensava que era més jove, eh? Ai, més gran, i té 47 anys només.
Ella és 72?
72, sí, bueno, bueno
25 anys es porten,
imagina't,
sembla que vaig comptar.
Imagina't.
Sí.
Bueno, doncs res, anem a la
Pugui
i després anem a parlar amb el Joan Marc a veure què ens explica de l'hòstia del Macron.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Pensa amb el cor i actua amb el cap. La Universitat Carlemany és la universitat online d'Andorra que et canvia la vida per transformar el món. Descobreix la seva oferta educativa. Parlem amb la Universitat Carlemany. Escolta-ho a Passeu sense trucar, dijous a les 12, a Onda Cero Ràdio Valira.
Andorra 2000, carrer Fora, estalvia amb els nostres frescos. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I ara amb Maipiri estalviaràs encara més. Acumula un 1% en saldo. Estigues informat de totes les novetats. Rep cupons i promocions personalitzades. I a més, amb Maipiri Pay podràs finançar les teves compres per pagar-les còmodament entre 3 i 24 mesos. Vine a Andorra 2000, carrer Fora i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del mirall.
Doncs vinga, som-hi, anem a saludar el nostre bon amic, que ja fa molts anys que està també amb nosaltres,
oh,
en Joan Marc Miralles.
Oh, i tant, oh, i tant.
Hola, Miralles, com estàs?
Hola, bon dia.
Com estàs bon de l'al·lèrgia?
Bon dia. Oh, l'al·lèrgia bé, com que fa tants anys ja...
Home, fa uns quants anyets, no?
Sí, no, sí, sí que em
fa. A veure...
Bueno, jo et vaig conèixer que caminaves i ara ja portes bastó.
Ai, escolta...
Anàvem
bolquers
quan
em vaig
conèixer,
eh?
Home, no, però... Sí, sí, sí. Eh? Escolta, Joan Marc, sí. Tu, ara parlàvem amb la Candela,
sí.
Què penses? Que la Brigitte Macron li va fotre una clatellada al seu marit en plan conya o en plan seriós?
Tu coneixes alguna dona aquí?
Que et foti una castanya.
Perdona, jo no he fet, no ho he fet mai, això,
jo tampoc,
eh?
Jo no he pagat mai a ningú.
Està dient una dona.
Ah, una dona.
Quan una dona et fot una clatellada no és mai una conya.
Eh que no?
No.
No, no.
És perquè t'ho mereixes, ja està.
Normalment sí.
Us ho mereixeu.
És merescut.
Sí. Jo...
Almenys ella creu que és merescut, eh?
Ah, això.
Jo tinc la meva teoria, al voltant d'això.
Sí?
Sí, jo crec que ella estava... o li feia molta il·lusió venir aquí als Jocs,
a la inauguració. I el que ha vingut al damunt, que diu, jo què?
Sí.
I el
Macron va dir, no, que tenim que anar allà...
A Vietnam.
Allà a Hanoi. No sé, no, sí. Va, home, va, que jo vull anar, que a més ella vindria aquí, aniria de compres,
home,
aniria allà a la Júlia, o a la Gala, o a la no sé què, o al Primor, o no sé... a comprar aspirina. Ah, no, aspirines no cal, perquè ja les tenen, les franceses.
Ai, no, doncs sé, res,
no
ho sé, no ho sé.
El que és divertit és la cara dels dos tripulats que estan allà a la
sí.
Gala.
Sí, sí, sí.
I fan una cara com dient, no em vi res, no em vi res.
Sí, sí. Ostres.
Sobretot l'hostessa aquella que baix mira de reull.
Aquella ho veu directament, eh?
Exacte, exacte, exacte.
Mira com s'ho saben, vol dir que s'ho heu mirat més d'una vegada,
home,
això, eh?
Home, però si tothom...
És que passa en bucle, eh?
No, és total, total.
Escolta, si el més
important... Les televisions aquí està passant la cosa
home.
En bucle.
Ah, sí, sí.
Si el més important a les televisions ara en aquests moments és això...
I la Melody.
Sí. És que no hi ha altra història, collons.
Ai.
Bueno, què?
La Rosa Gili.
Ah, la Rosa
Gili. Ah, sí. El cap de...
No sé si hauria de sortir a protegir el Macron, eh? Ja que vol protegir l'Estat.
Mira.
Ha de protegir el cap d'Estat.
El cap de govern d'aquí no li ha fet cap gràcia, eh?
Diu
que s'ha equivocat, eh? Sí, m'ha dit que no...
Però ell no mana l'Escaldes.
No, però... Bueno,
encara que sigui doncs, un terratenent d'Escaldes, no hi mana.
Mira, es pot considerar que la decisió de Gili va ser un error.
Bueno, és la seva opinió. Cadascú té les seves opinions,
sí, clar,
no?
Ah, clar, cadascú que opini el que li doni la gana, perquè... evidentment.
Jo crec que el que no es pot fer és viure en la por.
Ja, no, això no.
Viure contínuament atemorit de què passarà...
No.
No et deixes viure,
és com això, em caurà un meteorit.
Sí.
Home, no podem viure així, Joan Marc.
Em caurà un meteorit, em caurà un piano, m'atropellaran quan sortireu al carrer...
Bueno, però, escolta, et dic una cosa, passen, coses d'aquestes.
Sí.
Mira aquella pobra família, bueno, aquella parella que s'estaven passejant per aquell centre de Sabadell, centre comercial de Sabadell, sí. Que li va caure... Doncs un plafó de formigó al damunt,
clar,
és que
sí,
també...
Sí,
és que no podria sortir de casa, però a casa també pot caure el sostre. No.
A veure...
És que a veure...
No es pot viure amb la por, això està claríssim.
Si cau una estrella, a veure...
Només pot caure al jardí.
Al jardí, no, és clar.
Pensa, hi ha accidents de trànsit cada dia, hi ha morts a la carretera.
Oh, sí.
Però, oi que agafem el cotxe, també?
Clar, no? Sí, evidentment, i l'avió, i el tren, i tot.
Sí.
I, escolta...
No es pot viure amb la por,
no.
Això és la conclusió.
Molt bé.
Bueno, i com que el nostre planeta està tan bé, vivim de luxe, no hi ha cap problema ni res, també ens fixem en altres planetes, que ja en vam parlar l'altre dia, el K2 18B, no?
Sí, aquest famós K2 18B, que des de fa 2 anys ja que n'estem parlant, perquè és aquest famós planeta on es va detectar l'olor a marisc.
Ah, sí, sí.
El famós olor a marisc.
Sí,
sí.
Se sap quin marisc o no?
Bueno, qualsevol marisc, això provoca un compost orgànic que es diu sulfur de dimetil.
Exacte.
I és aquest compost el que fa l'olor a marisc, el que nosaltres percebem com l'olor a marisc, que prové de la descomposició de bactèries i de plàncton marí, que deixen anar aquest gas i que ens dona aquest olor.
Mm.
Doncs ja fa 2 anys, va ser el setembre del 2023, és a dir, gairebé 2 anys, en el qual un equip de Cambridge, de la Universitat de Cambridge, va publicar un article afirmant que amb dades del James Webb, del telescopi James Webb, havien observat la signatura d'aquest compost, que és un compost que es pot utilitzar com a biomarcador. És a dir, que nosaltres només sabem que aquest compost té un origen orgànic a la Terra. No és un compost que vingui de cap altre origen, que sigui mineral o que sigui un altre procés. Té de ser un procés de descomposició orgànica d'aquest que hem dit del plàncton o de bactèries.
Mm-hmm.
Doncs és un... o seria un biomarcador, un marcador de que hi ha vida en aquest planeta, que és, recordem que és un planeta que gira al voltant d'una enana vermella, és un estel que és bastant més petit que el Sol,
sí.
I que és un planeta, a més, que és candidat a ser un ICA, és a dir,
és
un
això?
Planeta recobert d'aigua, que només hi hauria aigua, un oceà, però que és a dir, de la talla d'una miqueta més petit que Neptú, un subneptú, i que estaria bastant fred, però tot i així hi hauria la possibilitat de que hi hagi aigua líquida en la seva superfície. Doncs això és el que el setembre del 2023 va publicar aquest equip de Cambridge. Utilitzaven dos instruments del James Webb. Ara fa poques setmanes en vam tornar a parlar perquè havien afegit un tercer instrument, l'instrument MIRI, que observa a l'infraroig una miqueta més llunyà, el que en diuen el mig infraroig, i allà també afirmaven aquest equip de Cambridge que amb aquestes dades suportava la detecció d'aquest compost, d'aquest sulfur de dimetil, i doncs que reafirmaven amb la seva descoberta. Què ha passat ara? Què ha passat ara? Doncs que hi ha hagut una sèrie d'equips que s'han rascat una miqueta al cap i han dit, bueno, és molt curiós que aquest planeta, que es troba al voltant d'una nana vermella, no és pas un estel massa calent ni massa interessant, ni que pugui tindre una cosa massa especial, s'arribi a descobrir aquest biomarcador. I doncs el que hem fet és reanalitzar les dades, les pròpies dades que han analitzat l'equip de Cambridge. Com que aquestes dades són públiques, tot el que observa el James Webb un cop ja ha estat utilitzat per l'equip que ho ha demanat esdevé públic, i doncs tothom les pot utilitzar, doncs aquest equip, que és un equip de Chicago, ha agafat les mateixes dades en brut que ha utilitzat l'equip de Cambridge i les han reanalitzades de diverses maneres. I la sorpresa és que ells en conclouen que no troben la marca d'aquest sulfur de dimetil en les dades del James Webb. És a dir, que qüestionen les conclusions que havia fet l'equip de Cambridge des de fa 2 anys. Això és, a veure, que podríem dir, títols científics, què és el que fan, que s'equivoquen...
Bueno, també es poden equivocar, no?
Exacte, això és el que passa a la ciència. Passen a la ciència, tu agafes unes dades, les analitzes d'una certa manera i fiques uns models particulars, que són els teus, i trobes uns resultats i en treus unes conclusions. Bueno, després ve un altre, les analitza d'una altra manera, tot i ser les mateixes dades, utilitza d'altres models i troba una cosa que és completament diferent. I aquí és el que ha passat. Ells troben que potser hi podria haver aquest sulfur de dimetil, però evidentment no en la potència o en la força de la senyal que deia la gent de Cambridge, però tot i això, ells troben que el millor model que s'ajusta a les dades és un altre, i doncs en lloc de sulfur de dimetil ells tiren més cap a diversos compostos de l'etanol, és a dir, compostos que són evidentment compostos orgànics, però que no tindrien la força de biomarcador que té el sulfur de dimetil, sinó que això podrien ser d'origen mineral. L'etanol i el metanol poden esdevenir de volcans, de roques que es desfan, i d'altres, o de fonts gasoses naturals, perquè a la Terra tenim etanol que es forma de manera natural a la Terra, és a dir, que no tindria un origen orgànic. I també que en conclouen al final que cal més observacions. Que amb les observacions que han utilitzat l'equip de Cambridge no n'hi hauria prou, sinó que necessitarien 25 vegades més de que les observacions de Cambridge, o que fan servir els de Cambridge, per realment poder descartar o afirmar que hi ha la presència d'aquest sulfur de dimetil en aquest planeta.
Seria interessant, John Mark, que també Oxford digués alguna cosa.
Oxford.
Clar, Oxford i Cambridge, sí, no? A veure, aviam si...
Aquesta rivalitat, no?
Clar, vull dir, alguna cosa s'ha de fer.
No estan en aquests temes.
No estan. Els d'Oxford no estan per aquestes històries. Joan Marc, et vaig a posar, o et anem a posar...
Amb un compromís?
No, amb un compromís, no.
Anava a dir pobre.
Amb situació per la propera història que ens explicaràs.
Doncs sí, perquè... Home, ho amanirem una miqueta.
Clar, clar. Amanim-ho.
La Guerra de les Galàxies és real? Què dius ara?
Sí, una Guerra de les Galàxies de veritat.
Déu, puja.
I tots aquests personatges que surten també són reals?
Sí, n'hi ha un de bo i un de dolent.
Bueno, el Darth Vader, que és el dolent, i el Luke Skywalker, que és el bo, no?
No, a veure, explica'ns.
A veure, aquí realment estem parlant de guerra de galàxies.
De galàxies, no de les galàxies, clar.
No de les galàxies, no, guerra de galàxies. És a dir, dos galàxies que estan en guerra, o en realitat que estan col·lisionant l'una amb l'altra. Estan col·lisionant a molt alta velocitat, a uns 2 milions de quilòmetres per hora, una velocitat força alta.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí. I es troben a 11.000 milions d'anys llum, és a dir, estan molt lluny. Mira si estaven lluny, que les primeres imatges que tenien d'aquestes galàxies semblava una sola, però altra vegada amb l'avenç dels nostres telescopis, aquí han sigut els telescopis de l'ESO, o VLT, que està a Xile, i també del radiotelescopi ALMA, que també està a Xile, en el desert d'Atacama, pues han pogut separar aquestes dues galàxies que estan en col·lisió i han pogut veure el que està passant entre l'una i l'altra. Una miqueta, podria ser un combat d'espases làser,
una miqueta,
però aquí només en tindria una espasa làser, només en tindria una de les galàxies. Yeah. Perquè una de les galàxies, al centre d'una d'aquestes galàxies, hi ha un quàsar. Un quàsar és gairebé un forat negre que estaríem veient. És un forat negre gegant que està envoltat de gas molt i molt calent i que emet una extraordinària quantitat d'energia i de radiació que va en totes les direccions, però en aquest cas va en direcció de l'altra galàxia, de l'altra galàxia que està col·lisionant, i aquesta energia del quàsar està destruint, com si sigués una espasa làser, està destruint el gas i la pols de l'altra galàxia. El passar l'energia de la radiació que emet el làser a través d'aquest gas i aquesta pols, l'ionitza i desfà les molècules. I doncs els núvols de gas i de pols, que són els que formen els estels i els sistemes planetaris, es queden completament desintegrats al passar l'energia. I doncs, a mesura que s'acosta la galàxia que està col·lisionant amb l'altra, pues, també la va desintegrant amb l'energia del quàsar, d'aquesta espasa làser del quàsar que té la galàxia més grossa. I només queden petits núvols de gas que es van incorporant a l'altra galàxia a mesura que van col·lisionant. Això és una cosa que segurament va passar molt sovint en l'univers primordial, quan molt més a prop del Big Bang, a l'època que estem observant, aquests 11.000 milions d'anys llum, és a dir, que això va passar fa 11.000 milions d'anys, la llum ha tardat per arribar fins a nosaltres, però aquestes col·lisions de galàxies i justament el fet de que hi haguessin en aquell moment moltes galàxies que tenien aquests quàsars, aquests forats negres supergegants en el centre de les galàxies, molt energètics, amb molta radiació, pues segurament en aquella època va passar que en moltes col·lisions pues les galàxies els van anar destruint les unes a les altres, però tot i així van recuperar una part d'aquest gas i d'aquesta pols per anar creixent i per formar les galàxies que coneixem avui en dia. Avui en dia ja no en veiem tants de quàsars en les nostres galàxies, perquè ja les galàxies estan al nostre entorn, perquè tots aquests quàsars o s'han anat apagant perquè no tenen el gas i pols que els arriben al centre, o bé estan amagats per molta matèria que tenen al seu voltant i que ens tapen aquests quàsars i que no us arribem a veure. Però això només ho podem veure en l'univers, pues, en aquest univers tan llunyant, utilitzant pues, aquests nous mètodes d'observació que tenim, aquests supertelescopis i radiotelescopis, i també amb el James Webb suposo que també en veurem La pena és que no m'ha arribat encara a poder-ne veure masses. Aquesta és la primera vegada que veiem aquestes col·lisions a aquesta distància.
Escolta, Joan Marc, ja que parlem de galàxies, o en aquest cas que comentaves això de la guerra de les galàxies i tal, a tu et consta, no sé, és una curiositat, a tu et consta que quan fan aquest tipus de pel·lícules els directors...
Consulten els investigadors?
Sí, els científics s'assessoren?
No, normalment no s'assessoren perquè... No. Aleshores no funcionaria la pel·lícula a nivell dramàtic, eh?
Ja.
Sobretot perquè les distàncies en l'univers són molt grans i tot aquí viatges més enllà de la velocitat de la llum, com fan en la Guerra de les Galàxies,
bueno,
això implicaria d'altres problemes físics, com per exemple que el temps passaria per tu d'una manera completament diferent i que passaria pels altres. És a dir, tu marxaries, aniries a la velocitat més ràpida que de la llum, per tu haurien passat pocs segons, però pels altres haurien passat potser centenars de milers d'anys, és a dir, que al lloc on aniries ja no estaria.
Ja. Bueno, aviam, aquest dimarts hauria d'haver finalment el vol de prova de l'Starship, no? Del nou de Starship.
En principi és a la 1:30 de la matinada, que ja seria dimecres per nosaltres, però seria encara dimarts pels Estats Units. Hi ha d'haver el vol de prova número 9 de l'Starship. Recordem que el 7 i el 8 van acabar amb una gran explosió de la part superior de l'Starship, és a dir, de l'Starship en si. La darrera, particularment vistosa, que va fer que durant unes hores diversos aeroports de la zona de Florida del Carib haguessin de tancar per la quantitat de restos de l'explosió. Aquesta vegada la zona d'exclusió, és a dir, el tancament d'aeroports, ha augmentat. Ves que el senyor Musk no té entrades a dintre del govern americà i li han permès d'augmentar la zona d'exclusió. Suposo que tampoc les tenen totes per el que va passar la darrera vegada. I també han allargat la finestra de tancament, és a dir, normalment les finestres són de 24 hores, màxim 36. Aquest cop li han ficat 72 hores, és a dir, que fins al dijous, fins al dia 30, perdó, el dia 30, 30 és dijous, no.
No, és divendres.
El dia 30 és divendres,
dissabte 31.
Té fins divendres per llançar l'Starship nou. Bé, això és una cosa inèdita, totalment inèdita fins ara, però bueno, veiem aquí que qui paga a la Casa Blanca mana.
Ja, però no? Dius inèdita en el sentit de tantes hores.
Sí, normalment, ja t'ho dic, són 24 hores.
I ara 72.
Com a molt estirar 48 hores.
Ja, dos dies, vaja.
Dos dies, com a molt estirar realment perquè sigui algo excepcional.
Ja.
Però vaja, fins a 3 dies, no.
No.
No. Però bueno, en fi, quines són les novetats d'aquest...
Sí, que han arreglat, a veure, què han arreglat amb respecte a l'altre.
Bueno, d'arreglar no sé si han arreglat d'algo. Ja vam dir que segurament hi havia un problema de disseny del reactor Raptors, que són els que porta la segona part de l'Starship. Les conclusions que s'han publicat, que s'han fet públiques de la fallada del vol número 8, efectivament mostren que hi va haver un problema de hardware, és a dir, del disseny d'alguns dels reactors Raptors de la segona etapa del coet, i que van fallar, i això va provocar l'autodestrucció automàtica de l'Starship. Suposo que ho han arreglat o no ho han arreglat, ja ho veurem. Si torna a passar o no torna a passar, si han identificat realment quina és la causa d'aquesta fallada, perquè això en cap de les publicacions, evidentment, això no ho fan públic. Però sí que hi ha una novetat, és que reutilitzen la primera etapa que es va utilitzar en el vol número 7, és a dir, el vol del mes de gener, i doncs serà la primera vegada que es reutilitza una d'aquestes primeres etapes que recuperen, si recordeu la imatge, ho recuperen amb aquesta torre, amb uns palillos que fa que aterrissi o que recuperi aquesta part i es pugui reutilitzar. Doncs aquesta vegada serà la primera vegada que la reutilitzen i aquest cop ja no la recuperaran, deixaran que aterri o que ameri, perquè serà nou mar, aquesta primera etapa. La segona també tindria de, si funciona, hauria de llançar uns satèl·lits de prova que no són reals, del tipus Starlink, els satèl·lits que fa el senyor Musk, que fa la companyia SpaceX. N'hauria de llançar quatre per veure si realment funciona el coet, com a mínim per llançar aquests satèl·lits amb òrbita baixa de la Terra. Bueno, ho veurem, a veure si funciona. Jo, evidentment, tinc els meus dubtes amb aquest mètode que utilitza el Musk, que és el de prova i error. Prova i error funciona mentre reparis el que va malament. Però si realment hi ha un problema de disseny del mateix coet, ja ho he dit diverses vegades, el prova i error no funciona, has d'anar amb solucions, has d'anar a fer simulacions.
Si surt bé, si no, si sale con barba Sant Anton i si no, la Puríssima Concepció.
Això mateix.
No? Funciona així, no? Val, clar, escolta. Perquè aquests bitxos no porten caixes negres com els avions?
Transmeten contínuament totes les dades en un ordenador central. I doncs, en principi, tenen tota la telemetria per poder saber el que ha passat.
Vale.
En principi. Evidentment, quan és un problema tan complex, és possible que la telemetria t'indiqui unes coses, però tu no sàpigues on realment ha aparegut el problema. Aquí sabem que van fallar els reactors. Ara falta saber per què van arribar a fallar aquests reactors. Que havien fallat els reactors, és que gairebé tothom ho podia dir, que havien fallat els reactors, que no s'havien encès correctament i el coet va començar a donar voltes incontroladament. I aleshores, evidentment, s'activa l'autodestrucció, perquè si no és d'haver perillós pels que estan a sota.
Evidentment.
Fent i desfent es fa l'aprenent, vull dir.
Sí.
I ja està.
Sí.
Ai, doncs...
Bueno, res, Joan.
Escolta, moltes
ja
gràcies.
Ja ho veurem. El qui ho vulgui veure i s'està despert a la 1:30, doncs, evidentment, retransmès per la xarxa X en directe.
Home... On, si no?
Em pensava que per la xarxa de televisions locals.
No, pot ser.
No, per la xarxa no.
Vale.
No sé si... cadena pirenaica...
No ho sé, ja parlarem al Navarro, a veure com ho veu.
Associar-se amb el senyor Musk.
Oi, ja li agradaria, ja t'ho dic ara. Ja li agradaria, sí, no, home, sí, no, home... Sí.
Aleshores en parlarem bé, no? No podrem dir mal.
Ai, Déu meu. Joan Marc, que vagi molt bé, que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Cuida't, adéu, Joan Marc. L'univers del Miralles.
Menys d'un minut i arribarem a la 1, butlletí, tertúlia, informatiu, i tornem a les 7 també, eh? Abans hi haurà passat el Cantizano, por fineros!
Bueno, doncs...
Que no te ho escoltes, el Jaime Cantizano? Clelles mirava tele.
Sí, més en aquest cas a la tarda, quan puc.
Les Sansoles i tot això. La família de la tele.
La família Adams.
La família de la tele.
La família de la tele. Després la Pardo, que també... I l'Iñaki, que tot el dia està jalant, aquell tio, s'ho fot tot, eh?
Que arriba la 1 fins demà. Adéu-siau.
Adéu.